entre Cataluña y Andorra.
Com passa el temps. Gràcies. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. A Catalunya, des de... Si mirem dades, des del 2021 hi ha hagut 600 casos recollits d'assetjament escolar com a delicte, en aquest cas, no? Estem parlant d'una situació clara. La unitat que actua, aquesta unitat de recolzament a l'alumnat en situació de violència, ha obert una investigació i aquesta unitat ha recollit quasi 1.600 casos d'atenció a alumnes en situacions d'assetjaments i violències vàries des d'abril del 2021. Concretament, uns 600 d'aquests casos són per assetjament escolar. L'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar reclama que el bullying estigui tipificat al Codi Penal com a delicte. Aquesta és una de les reclamacions. Si mirem dades, per exemple, si parlem de la Conselleria d'Educació, conforme amb aquesta mateixa unitat, durant el curs 2022-2023 van rebre un total de 1.545 casos de possibles situacions de violència en l'àmbit escolar. La predominància, igual que des del 2021, és de bullying. En aquest cas són 682 casos comunicats, segons aquest departament. De fet, la gent que em pensa aquestes coses intenta posar remei, posar fil a l'agulla, diu, vale, pues fem una cosa, posem un coordinador antibuli. A cada escola fiquem una figura que és el coordinador antibuli. De què s'encarrega aquesta persona? No, s'encarrega d'això, no? De fer prevenció, de fer xerrades, de fer consciència, d'atendre aquestes coses amb un protocol ben clar, tenir una figura de referència a les escoles. Però, clar, això no s'ha posat en marxa a la majoria d'escoles. Per què? I si s'ha posat en marxa és a cost zero. Per què? Doncs perquè no hi ha pressupost. No hi ha pressupost per fer tot això. No hi ha pressupost pels coordinadors antibullying. Amigos, quina cosa. Era la gran aposta, precisament, del Departament d'Educació, que està sense pressupost. La idea és molt bona, però, clar, no hi ha res, no hi ha calés per posar això en marxa. Llavors, què passa? Doncs el que passa habitualment quan ens trobem amb aquestes coses que dius, vale, està molt bé la idea, està molt bé posar-ho tot en marxa, està molt bé fer el què, però... no hi ha diners. I de qui és la culpa? De nosaltres, que hem administrat malament el què? De què hem posat una idea abans de posar-li pasta? No. Com sempre, la culpa és de Madrid. És una figura ja que ens hauríem de tenir en compte. No, és que los presupuestos que nos han dado... Bé, el cas és que les persones, els nanos, que tenen problemes amb això, que reben aquest assetjament, que reben aquest bullying, s'han quedat sense un coordinador o coordinadora, o de fet, sense una figura de referència a l'hora de denunciar un possible cas d'assetjament. Avui parlarem d'aquestes coses, parlarem del bullying, en parlarem de seguida, però abans, com tenim el temps? Perquè tenim la cosa mogudeta, des d'ahir. Des d'ahir la cosa està mogudeta, va caure una bona ruixada, una bona remullada, que no s'ha acabat del tot. No sé, que aquesta tarda esperem ruixats... No com els d'ahir, no amb alertes, vull dir, pluja tal qual, a la part del Pirineu Occidental català. La resta, doncs, núvol, sol, vent, de fet, hi ha un avís i una alerta per intensitat de vent, el que seria Maresme, Vallès Occidental, Gironès, tot això. Tenim una alerta per vent, un vent destacat en tot Catalunya. I, sobretot, també tenim un avís per estat de la mar, per mala mar, a pràcticament tot el litoral català. Bàsicament, possiblement s'escapa, no és que sigui la mar plana, però s'escaparia d'aquesta alerta principal el delta de l'Ebre, però des del Tarragonès cap amunt tenim tota l'alerta activada en funció de com tenim l'estat de la mar. És a dir, de cara al cap de setmana, la qüestió més o menys es rebaixarà una mica, sí que esperarem demà dissabte, doncs, pluges per l'Empordà, l'Alt Empordà, el Gironès, Baix Empordà, per tota aquesta zona sí que s'esperen pluges, no amb alerta, i tant pel matí com per la tarda. Serà un cap de setmana una mica mogudet. El diumenge no esperem pluges, però sí esperem núvols. I les temperatures? Doncs atenció, perquè les temperatures està previst que baixin, de forma generalitzada i que es col·loquin per sota del que tocaria per l'època. És a dir, en menys de 48 hores hem passat de tenir un pràcticament estiu a estar per sota de la que tocaria per l'època. Bé, és el que tenim i és el que esperem del cap de setmana. I com tenim la xarxa viària catalana a aquestes hores? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs el trànsit ni puja ni baixa, però sí que és cert que aquests canvis meteorològics doncs poden comportar algunes pluges i, per tant, haurem d'estar atents al temps. Avui i en aquests moments només comentar alguns puntuals a la ronda de l'Ajudant, per exemple, en el cas...
No tenim sort darrerament. Ahir ens va ser tres forces del baix. No tenim sort amb les connexions del trànsit. La cobertura, en aquest cas, ens ha fet una mala juguesca. Bé, doncs, el cas és que, sobretot, i em quedaré a parlar amb la primera part del que ens explicava la Sílvia de l'Amo, molta prudència i hem d'estar molt atents a les circumstàncies meteorològiques a l'hora d'agafar el cotxe. Si hem de fer carretera, doncs, primer, control i després una previsió de com estarà el temps, sobretot per avui i aquesta tarda, que hi ha una alerta per intensitat de vent.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Educació. El Departament d'Educació està culpant a l'Estat, a l'Administració Central, de la falta de pressupost pels coordinadors anti-bullying. És una idea que es va tenir, una gran aposta per aquest curs, i una figura que penso que és força interessant, si fa bé el seu paper, de controlar tot aquest tipus de qüestions. És a dir, un responsable, un punt de referència. Però no hi ha diners. No hi ha diners. El cas és que aquesta implantació de la figura del coordinador anti-bullying a totes les escoles i instituts, no sé si s'acabarà de posar en marxa pel que toca per això, perquè explicava, no?, la manca de pressupost. Però hi ha moltes més coses. El bullying és una qüestió que segurament tots, si fem una mica de memòria, hem vist i patit. Ricard Álvarez, bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, ho tenim lleig, ja, perquè el govern de la Generalitat sap perfectament que hi ha un problema greu, però per assegurar-se'n, les conselleries d'Educació i Interior fan enquestes. La darrera de la que tenim dades inclou la resposta de 10.140 joves d'entre 12 i 18 anys. Els resultats, no per previsibles, són menys impactants. Diuen que un 64,4% dels enquestats és víctima d'algun tipus de violència. Si vols, per etapes, sí, resulta que l'educació secundària és on hi ha un augment, i gran. Puja un 17,5% respecte a les edicions anteriors, i en canvi, no sé si és esperançador o no, es detecta un descens de 4,1 punts a l'educació primària. Les principals conductes que nens i nenes descriuen són les burles, un 46%, el deixar de costat o marginar, un 39,3%, que és molt dur, si et passa
i
això.
I tant.
Que et deixin de costat a la classe, que per tu és la teva societat.
Et fan el buit, i això, sí, això m'aixeca molt. Moltíssim, entre altres coses, eh?
La violència física, que això ja és arribar a un extrem que no s'hauria d'arribar, un 30%, i després hi tenim una cosa nova que potser fa 10 o 15 anys no passava, que és el cyberbullying. És un tema que puja any rere any, ha augmentat un 13,8% els alumnes que afirmen haver sofert algun tipus de violència digital.
No, a més, el cyberbullying és una qüestió que no és com el bullying a l'ús, per entendre'ns, que el bullying a l'ús, quan es detecta, sí que es pot controlar o pot arribar-se a controlar, però el cyberbullying és una qüestió que es pot detectar, potser més fàcilment, però és molt difícil, molt més difícil de controlar, això ho diuen les pròpies autoritats. Ricard, mira, parlem precisament amb una persona que ara mateix està fent doncs, classes de conscienciació per les escoles sobre el bullying. Ell mateix va patir bullying de manera greu, de manera bèstia, i a més també ha publicat un llibre explicant tota la seva experiència. El llibre es diu Golpeado, però no derrotado. Es diu Brian Giné i el tenim al telèfon. Brian, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Afortunadament golpeado, però no derrotado.
Correcte, correcte.
Entenc que va ser molt, molt bèstia, no?
Bueno, al començament, jo no sabia que era assetjament escolar. A mi em feien bullying com a tal, però no ho sabia identificar. També la dic en aquell moment, a l'assetjament escolar, no... pràcticament eren, com es deia abans, no? I com ara avui dia també es diu, coses de nens. Fins que va haver-hi un moment que jo ja vaig tractar que això ja no era normal, que només m'ho feien a mi i a alguna persona més en concret. I, bueno, després vam passar d'això, on ja eren agressions físiques, ja que aquest punt va ser ja el més heavy, no?, per dir-ho d'una manera.
Brian, sense ànim de ser indiscret, però quants anys tens?
Ara tinc 24.
I això va començar amb 12?
No, això va començar a P5, primera primària va començar tot.
O sigui, ja primària ja va començar tota la història. Clar, en principi tu no ho identificaves, però en quin moment o en quin curs ho vas començar a identificar, com explicaves?
Pues mira, va ser cap a tercer, quarta primària, quan ja no només era aïllament social, sinó ja era també... d'alguna manera, quan feien grups a educació física o quan estàvem fent un grup a classe, i jo era l'única persona a la qual m'agafava per fer aquest grup. I clar, lògicament, el primer dia, el segon dia, el tercer dia, pues, penses que és normal, però ja quan és d'una manera continuada, ja dius, ui, aquí passa alguna cosa, no?
Ja. En aquell moment, clar, ho identifiques ja com que passa alguna cosa, en quin moment et salten totes les alarmes? Ja que dius, ostres, això ho he de denunciar, ho he de buscar ajuda, o no sé si van estar al teu costat quan vas exposar el problema.
Doncs mira, els notes sí que em van ajudar tota l'estona a denunciar-ho, sobretot a la policia, però no vam denunciar fins a l'institut, perquè a primària al final ens vam mudar dues vegades. Estàvem a Barcelona, a la Riera de Besòs, vam passar a un poble de l'interior, i al final, a l'acabar primària, vam passar a l'ESO, i quan ja va haver-hi agressions físiques, perquè era dir que els tres centres en el que estàs, ha sigut el mateix assetjament escolar. O sigui, ha passat el mateix. Com deia l'institut, quan va haver-hi desagressions físiques, ja sí que vam detectar que, a veure, estàvem passant un límit, una frontera que no era normal, no?
Els protocols, no sé si hi havia en aquell moment protocols, però van funcionar.
Jo crec que en aquell moment no hi havia protocols, perquè en aquest cas a mi no es van activar o no es va fer cap solució. Jo recordo dos casos en concret on els profes van mirar cap a una altra banda i on el director de la meva escola va dir, mira, si et pegan, pegar-ho també.
Des de fora dius, ostres, denuncia, di, parla, però a vegades quan estàs dins, i segurament tu que estàs allà dins, fins que no ets conscient i t'atreveixes a fer el pas, ostres, passa un temps. Què els diries?
Doncs mira, és que justament ahir van sortir dues notícies on deien que és possible que el bullying estigui baixant a les aules. Clar, jo no sé fins a quin punt aquesta notícia és 100%, perquè sí que és veritat que cada vegada hi ha més nanos que diuen que denuncien l'assetjament escolar, però també és veritat que estem normalitzant l'assetjament, la violència en general. Ja no ens sorprèn quan fiquem les notícies i un acte de violència, un acte de bullying, no? Llavors, quan ho normalitzem, d'alguna manera estem aïllant que hi ha un problema social.
Tu,
si som a les notícies i estem dient que està baixant l'assetjament escolar, és veritat que està baixant o és que ho estem normalitzant i ho estem aïllant? Aquesta és la pregunta que jo hi ha en tot el món. Per l'altra banda, les persones que ho estan patint, sincerament, que estiguin en les persones que tinguin més amor amb els pares, que els ajudin, sobretot, o els amics que l'anunciïn, els observadors, sobretot, que formen un paper fonamental, són les peces clau d'aquesta
I, Brian, quan fas aquestes xerrades per les escoles, què trobes? Quina és la teva sensació quan fan aquestes xerrades, posant-te tu com a exemple del que ha passat?
Pues, a vegades és molt positiu perquè t'expliquen que tot està bé i que possiblement hi ha algun cas, però ho detecten molt ràpid i poden fer un tancament, no? Però d'altres expliquen que... Clar, una cosa que a mi, a la meva època, no estava, no existia, i és el ciberbullying. Mm. L'assetjament per xarxes socials, no? Que ha crescut increïblement d'una manera exponencial, però brutal. I, clar, parlant amb la policia, que parla jo moltes vegades amb els Mossos i demés, ja m'han confirmat. És que és pràcticament impossible el poder parar un assetjament escolar per ciberbullying, perquè sí que es pot detectar, sí que es pot frenar, però aquesta, que les xarxes socials no tinguin un filtre de qualsevol persona es pot crear qualsevol compte i ser qui vulgui i no tingui cap
límit
de llei, no? Sobretot si ets menor. Ostres, no sé.
Doncs Brian Giner, autor del Golpeado, però no derrotado, l'experiència sobre el bullying que ha patit en primera persona. Brian, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos explicat la teva experiència, molt amable.
A vosaltres per convidar-me, de veritat.
Clar, doncs, mireu, possiblement aquesta figura del coordinador faria molt bona feina. Faria molt bona feina. Bé, de seguida parlarem del càncer de mama. Bé, ahir 19 d'octubre va ser el Dia Mundial del Càncer de Mama. Ja sabeu que aquests dies tenen com a objectiu habitualment sensibilitzar i promoure en tots nosaltres doncs, la importància d'accedir doncs, a controls, diagnòstics adequats que permetin en aquest cas doncs, detectar doncs, de forma precoç la malaltia, no només aquesta, concretament el càncer de mama, sinó totes les malalties i sobretot aquestes, aquest tipus de càncer. Doncs si es detecten de forma precoç, doncs les possibilitats de curació són més elevades, no? Doncs ara una startup farà més fàcil, almenys aquesta és la intenció, la validació que s'ha d'estar esperant, la detecció precoç del càncer de mama. Ho fa de forma en format imatge, en aquest cas. Se llama Front Web Imaging, l'startup té aquest nom, i ha desenvolupat doncs, aquest software i UbiWare que està preparant aquesta validació per la Vall d'Hebron per facilitar i molt la detecció d'aquests tipus de càncer. Doncs de seguida en parlem, però abans... Ei, voleu perdre pes? Doncs tenim el Plan 1-2-3, una de les mejores maneras de perder la grasa corporal i bajar de peso a través del Plan 1-2-3, claro, ese es la... El que... es un método rápido, es un método seguro, es apto para todos, para hombres, para mujeres, y vas a bajar un montón de centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, dietista de Clinitec, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz, muy bien. Pues sí, vamos a conectar un 2-3, vamos a conseguir hacer una limpieza, renovar y adelgazar. Se adelgaza rápido y fácil. Muchos oyentes, Cruz, están encantados de probar muchas cosas que no funcionan, hay efecto rebote, y nosotros estamos hablando de un producto que es totalmente natural. No son batidos, vas a seguir comiendo y adelgazando, y cada día verás el resultado en tu báscula, cómo pierdes peso, cómo bajas mucho de volumen.
Además, al bajar de peso, Enriqueta, vamos a mejorar, por ejemplo, nuestras rodillas, que no tendrán que soportar tanto peso, ¿eh? Vamos a regular el azúcar, el colesterol, la hipertensión, y en solo 3 semanas vamos ya a perder de 4 a 7 kilos, Enriqueta.
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza tomando 2 sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, eliminamos retenciones e hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con 2 sobres de naranja.
Cuidemos la flora, mejoremos la digestión, nos despedimos y combatimos el estreñimiento, perdemos 2 kilos más y bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, ellas nos ayudan a atrapar la grasa localizada para que sigamos perdiendo peso y además son saciantes y nos calman la ansiedad, que va muy bien. Y el resultado en esta semana, pues hemos perdido de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres comprar un 2-3? Pues solo tienes que marcar este teléfono. 650-51-52-53. Es económico, con registro sanitario. Y además es que los oyentes de COPE se llevan el mejor plan de pérdida de peso con la mejor. mejor promoción, Cruz.
Efectivamente, pues mira, con el Pro 1-2-3, que nunca viene solo, tienes hoy las tres infusiones, que son la Detox, la Drena y la Lipo. No solamente eso, sino que además está la faja cinturón, que es reductora y adelgazante por compresión, y tiene efectos sauna que moldea y quema la grasa y además protege de dolor tu espalda. Va con el plan 1-2-3, ¿eh? Las infusiones y la faja. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar, llamar para informarte. 650-51-52-53. El plan 1-2-3, ya lo verás, es económico. Vas a perder de 4 a 7 kilos y vas a conseguir esa figura 10. 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte e informarte perfectamente. Ya veis que además el plan 1-2-3, Enriqueta, es drenante.
Es drenante, no se hincha. Sin efecto rebote, como he comentado, sin tener, y además no tienes que desplazarte a ningún centro. Por teléfono te asesoramos. Por teléfono, si tú quieres tu plan, te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. ¿Qué queremos? Que por fin consigas ganar salud perdiendo de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Justamente, repito, en tu mano está bajar de peso. Solo tienes que llamar a ese teléfono, 650-51-52-53, conseguir esas tres infusiones, la faja reductora, que van gratis con tu plan, 1-2-3. Pues llama ya, infórmate sin compromiso, 650-51-52-53, y decimos adiós de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Enriqueta, patunets, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i molts petons. Adéu.
I de seguida parlem d'aquesta startup, aquesta startup que està enfocada en un nou software per detectar de forma precoç el càncer de mama. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes astigmatismo y no te permite ver de lejos? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría con el láser Amaris 1050 y anestesia con gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iot3.net.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Uf, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, me está aparcando.
Pues vendo el coche flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, con filtraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sense Diet.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Han de treballar, em quedo el centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buca. Te compra tu furgó, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Más de 120.000 personas ya han adquirido su vehículo en Mundiauto. Ahora te toca a ti. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El càncer de mama ja és el tumor més diagnosticat del món que supera per primera vegada el càncer de pulmó. Això són dades d'aquests anys que facilita el Centre d'Investigacions sobre el Càncer. En quant a la taxa d'incidència, s'estimen 132 casos per cada 100.000 habitants. Com en totes aquestes maleïdes malalties que et posen la vida pates amunt, una de les claus, davant de tot això, com pràcticament tota la vida, és la detecció precoç. La detecció precoç és una de les millors eines que hi ha per fer que la gent es curi, no? Per superar la malaltia. Per això és tan important en les exploracions i ecografies, etc. Doncs ara hi ha una startup que es diu Frontwave Imaging, que ha desenvolupat un software que es diu UbiWare i està intentant preparar aquesta validació clínica a la Vall d'Hebron per ajudar a reduir les tasses de mortalitat de càncer de mama, doncs, gràcies a la detecció de falsos negatius i falsos positius. Parlem amb el director i fundador de Frontwave Imaging, el senyor Josep de la Puente. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per tenir-me aquí.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, comencem per aquest software. Com surt la idea, com es crea i ara quin seria el seu funcionament i aplicació?
Sí, doncs aquest software és una cosa que teníem experimentant fa temps alguns dels fundadors, que ens dedicàvem a fer imatges d'algú que no és el cos humà, sinó en aquest cas era del subsol, de la Terra, per qüestions d'investigar com funcionen els terratrèmols, qüestions de trobar, diguéssim, recursos geològics, i vam trobar que aquesta aplicació fonamental, diguéssim, si la canviàvem un parell d'aspectes, podria tenir un impacte per fer imatges del cos humà. I així és com va sorgir la idea de tirar endavant.
Ostres, és curiós. O sigui, estem parlant d'una aplicació pensada per estudiar la Terra, passa a estudiar el cos humà. I a partir d'aquí, com es poden detectar? Perquè suposo llavors que es pot aplicar, parlàvem del càncer de mama, però es podria aplicar a qualsevol part del cos?
Sí, efectivament. Sí, hem escollit com a tecnologia inicial o com a problema base el càncer de mama, perquè estimem que la malaltia és terrible i s'endú moltes vides cada any. També, tècnicament, diguéssim, ens donen certs avantatges. Sí? Diguéssim que és una tecnologia que funciona molt bé en absència de, diguéssim, d'aire, de poses d'aire o de líquids, i també en absència d'ossos. Llavors, en el cas del càncer de mama, tenim l'avantatge que realment el teixit mamari doncs, és més tou, és molt fàcil, diguéssim, per resultar són funcionar en condicions òptimes. I aquestes dues raons principals han sigut les que ens han fet optar per aquesta malaltia com a nostra aplicació principal. I estem molt motivats en aquest aspecte.
Clar, Josep, suposo que una de les qüestions de que sigui aplicable primer és la validació clínica, això per començar, i després que sigui ràpida, útil i senzilla d'aplicar. Reuneix tot això? Bueno, suposo que la validació clínica esteu en feina, no, ara?
Exacte, ara tenim aquesta feina tot just entre mans. Això, diguéssim, la validació en si comença doncs, quan comencem a adquirir dades de pacients, de voluntaris, això és per a l'Hospital de Treball de Bron en qüestió de mesos, començarà el procés. I tenim alguns d'aquests aspectes que són molt clars, diguéssim, l'aspecte, diguéssim, que sigui molt competitiu a la imatge que tenim, una cosa que al principi podria reemplaçar mamografia, complementar-la, o resonància magnètica, no fa tot. El tema de la velocitat és una cosa que a dia zero no és el fort, diguéssim, d'aquesta tècnica, i ens distingim una miqueta de l'ultrasó convencional, que té una imatge, diguéssim, en temps real, no? Estem acostumats a que l'operador o el radiòleg, diguéssim, que fa una imatge amb ultrasó, doncs torni aquesta imatge en el canal instant, diguéssim, fins i tot com una pel·lícula. En el nostre cas fem un bascanvi d'aquesta part de temps real per una qualitat molt superior a la que s'obté normalment amb un ultrasó. I aquest és la direcció en la que estem apuntant. I som bastant optimistes, diguéssim, perquè totes les proves que estem fent i hem fet i les nostres validacions internes ens estan donant imatges de molt alta qualitat i realment pensem que tenim una opció molt interessant, diguéssim, per ser un actor important en mitigar l'impacte d'aquesta malaltia.
D'acord. Entenc llavors que és en aquesta qualitat d'imatge, en aquest detall, que permet doncs, diferenciar les coses molt millor, on està el fort de tot això?
Efectivament, aquesta és la idea. Si com més petit sigui l'objecte que detectem com més capaços siguem de veure una diferència, per exemple, quan tenim una mamografia que ens dona un resultat que és ambigu, diguéssim, o que es fa sospitar, el que tenim és aquella carta famosa, no?, que ens arriba, que ens diu, tenim sospites, tenim dubtes, no? I això pot passar un temps, llarg o curt, depèn de l'hospital, en el qual s'han de fer proves complementàries. Nosaltres, amb la nostra tecnologia, aspirem a ser capaços de reduir molt aquest impacte, no?, aquests pronòstics mal fets, diguéssim, o diagnòstics massa, no?, conservatius, si volem. I amb la qual cosa, doncs, li estem donant menys patiment al pacient en aquest cas, i pensem augmentant, diguéssim, o millorant la qualitat de vida, i el resultat és òptim per tant pels radiòlegs com per les persones en aquest cas.
Josep, una pregunta d'aquestes claus. Quan parlem de medicina i quan parlem d'avenços, evidentment, inevitablement parlem de financiació. Com es financia un projecte així? Perquè, clar, primer has de tenir gent que digui, ostres, doncs és una molt bona idea, m'arrisco. O no m'arrisco tant, no sé com va el tema.
Sí, són dues vies principals. La principal, òbviament, és una empresa petita en la qual tenim inversors, gent que vulgui aportar i vulgui, diguéssim, ser part d'aquest projecte, que pensem que és engrescador. Amb la tecnologia com la malaltia que estem, diguéssim, tractant, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, tenim ara mateix una campanya oberta a Capital Cell, és un vehicle de crowdfunding, que crec que qualsevol pot participar-hi, si ens busquen trobar fàcil, i també per projectes de financiació d'investigació i desenvolupament de la comunitat europea. D'aquests, tenim un cert èxit també a nivell nacional, i això ens permet, diguéssim, la part de desenvolupament pur tecnològic, no? que és ciència, recerca, enginyeria, podem, diguéssim, agafar aquestes despeses i sufragar-les d'aquesta manera. Aquesta via doble, diguéssim, és la que hem trobat com a més exitosa i la que intentarem mantenir en el futur.
Doncs, senyor Josep de la Puente, CTO i fundador de From Web Imagine, escolta, moltes gràcies per la xerrada, molt amable, i felicitats per la iniciativa.
Moltíssimes gràcies.
No sé si ho acabarem veient jo, si arribarem. Aquests salts que hi ha en qüestions de ciència per curar i tractar diferents malalties que fa uns anys era pràcticament un infern, no dic que ara no ho siguin, dic que ara la ciència cada cop més ens dona eines, doncs, perquè aquesta qüestió sigui a vegades, i espero que en un futur, només un tràmit. Tant de bo sigui així, toquem fusta. Bé, ara, punt i a part, us faig una pregunta. Transmet una pregunta. Sabeu jugar a petanca? Uns diran que sí i d'altres que no. Va en funció de l'edat. Això ho tenim clar, no? Després, si veieu alguna persona o dic, mira, jo jugo a petanca, amb quines persones us relacioneu? Segurament amb jubilats, gent gran, que juga a petanca. Està molt relacionat, és molt tòpic, això. Això s'ha acabat. La petanca s'ha posat de moda entre els joves. Esto es demasiado. Marc Porto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Vamos a echar unas partiditas a petanca, ara.
Anem a jugar a petanca. Jo no he jugat mai, és a dir.
No saps jugar a petanca?
No, no sé jugar a petanca. Però, clar, si s'està posant de moda, hauré de començar a fer-ho.
Jo he vist gent que s'ha deixat de parlar per discutir una jugada de petanca, eh?
Sí o què?
Sí, sí, sí. De seguida parlarem d'això i de que s'ha posat de moda entre la gent jove el tornar a jugar a petanca. Però abans, si teniu problemes de mobilitat, mira, possiblement va en relació amb tot això, doncs, perquè si parlem de mobilitat, sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar ens faci gran. Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic, productes de primera qualitat, ja ho saps, els truca. 935-169-030 és el telèfon de Elevadores Reco, i amb ells elevat cap a una vida millor. I de seguida parlem de... Mira, bon planazo pel cap de setmana. Petanca.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes del Corte Inglés.
Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bodegas Pozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Patanca sempre s'ha considerat un esport popular entre la gent de més edat, la gent gran, però a nivell professional això canvia. Cada cop veient a més gent jove que el practica i podem dir que fins i tot està de moda. Estava llegint ara les regles de la patanca i bé, m'he liat una mica. Jo, més o menys, ho tenia clar, Marc Porto. Explica'ns això.
Molt bon dia, doncs clar, ara dius això de les regles del joc. Havia jugat potser fa anys, però clar, recordar-ho és sempre nou. Com a esport professional, hem de dir que està creixent de manera imparable. I si ens centrem en els joves, doncs encara s'accentua més. L'Helena Castillo té 20 anys, nosaltres hem parlat amb ella i ens explicava que va agafar l'exemple dels seus pares.
Des que soc petita, bueno, practico aquest esport, i també els meus pares sempre tota la vida han jugat i això, i jo volia i volia, i doncs mira, doncs aquí estic. Amb aquests temps que corren, hi ha molta gent jove jugant, llavors, doncs, per exemple, a mi no m'ha costat gaire trobar gent de la nostra edat per jugar. Potser els nostres pares sí. Per exemple, la meva mare quan era jove sí que hi havia molt poques nois que jugaven a... que, bueno, que practicaven aquest esport. En canvi, nosaltres sí que la veritat hi ha molta gent que juga.
Ella personalment porta des de ben petita competint des dels 7-8 anys i des de fa un parell o tres ens explicava que havia notat aquest increment de la popularitat entre els joves. De fet, va ser diumenge passat quan va rebre una molt bona notícia. Ella i el seu equip s'havien convertit en campiones d'Europa sub-23 femenina.
Bueno, hem competit amb 9-10 equips més. Està a França, està a Hongria, està a Suïssa, Alemanya, però sí, hi havia bastants equipets i doncs, bueno, doncs ha sigut dur, un campionat dur. És que és indescriptible la felicitat que ara estem vivint.
Així doncs, podem dir que aquesta imatge que la pràctica esportiva de la petanca es restringia a una franja d'edat determinada, doncs queda una altra vegada en evidència. A França, hem de dir, on és més popular, gairebé no hi ha poble o ciutat que no tingui camps per practicar-la i cada cop això em va guanyant més terreny fora de les seves fronteres, Cruz.
Home, no, et dic una cosa, aquí també hi ha un munt de camps per practicar la petanca de forma popular. Ara et dic una cosa, que posaran camps de petanca a la sortida de les discoteques, ara?
Imagines?
A les 6 del matí, fent unes dos gins i a fer una partideta de petanca. Això, la de risa... Home, una risa es té lleva, seguro, eh?
Segur.
Sí. Així que no he jugat mai a petanca.
No.
Vaya.
Ho he vist.
Marc Porto, pues...
Però no, ja. No, jo mateixa jugant no.
Doncs ho sento dir-te això.
Ara hauré de començar.
Em fa mal el cor dir-te això, però ja ets una dona de modé. Ja no estàs a la darrera, a l'última.
Ja no.
Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Escolta, ja sabem que a partir de demà a les 6 del matí tenim el matí de cap de setmana amb tu,
així
amb la Marc Porto. Què tindrem?
Doncs mira, seguirem parlant de joves, no només de petanca, per exemple, sinó també d'on volen treballar. Si prefereixen no guanyar diners o si prefereixen la vocació, en aquest cas. Farem aquest debat així de què és el que més s'estila ara en aquests temps i també parlem, per exemple, d'un homenatge a la Fundació Arrels i del Gastro Ebre que comença demà a la tarda i tothom pot anar, tothom que li agradi els dolços, els pastissos, la xocolata... molt adequat per tots els públics i doncs nosaltres veurem si sortint del programa ens podem escapar també.
Que bé tu muntes, Mar. Doncs ja sabeu, dissabtes i diumenges des de les 6 del matí fins a 2:15, els matins del cap de setmana amb Mar Puerto. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Que gaudeixis la matinada. Estem a punt d'arribar a la una. Ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.